dia a tothom. A la secció d'avui de benestar emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que, com sabeu, podeu trobar a Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Bon dia, Sara.
Avui parlarem d'un tema que se'n parla sovint, però que no hem tractat encara, i és que hi ha coses de les quals no som tan responsables per millorar la nostra salut mental. Parlem d'aspectes relacionats amb el sistema on vivim. Què creus que afecta la nostra salut mental del sistema on vivim?
Mira, hi ha moltes coses, és multifactorial, però em sembla superimportant això, perquè si no ens posa en el lloc d'una responsabilitat la nostra salut mental, no? Com si tot depèn d'un mateix i sempre dic, no? Compte amb aquests llibres d'autoajuda, 10 consells perquè no ho podem resoldre tot individualment i sols, no? I hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres. I si et dic això, et poso en un lloc on si jo faig aquests 10 passos m'he de sentir bé i, ostres, no em sento bé igualment, no? Uh-huh. O em sento bé una estoneta, perquè sí, a tothom li senta bé, depèn de quines mesures higièniques, però després torno a estar malament i què passa, no?
Sí.
Primer, hi ha qüestions més profundes que s'han de poder resoldre i després hi ha qüestions que són de l'entorn i que són molt importants.
Parlem d'aquestes avui.
Parlem, per exemple, de la pressió estètica.
Mm-hmm.
Jo crec que això no ens ho podem deixar de dir. Parlem, per exemple, de com funciona la salut mental pública, i no és per desmereixer els professionals, tot el contrari, que aguanten coses del nivell de pressió assistencial i moltes coses que són tremendes, però no atén bé la prevenció en salut mental i no atén bé les coses no greus. No ho pot atendre, no hi ha
no
temps
hi ha recursos,
per fer-ho.
No?
No hi ha recursos, no hi ha psicoteràpia, no hi ha temps, i aleshores hi ha molta saturació i aleshores les coses fins que no són greus no poden arribar.
Mm.
I arribem a situacions que estan molt passades de voltes. Parlem del sistema educatiu, també defensant molt a les mestres, si us plau, però és que hi ha coses que estan molt mal acompanyades, mal detectades, estan absolutament desbordats i moltes vegades no estan preparats per depèn de quines coses. Si hi hagués una bona feina, no?, de detecció, de prevenció.
Parlem de diagnòstics, en aquest cas.
Diagnòstics, de fet, els diagnòstics te'ls demanen molt, eh? Necessiten diagnòstics, perquè sense diagnòstics no hi ha mesures.
Mm-hmm.
No? D'ajuda. Aleshores, yeah. A vegades et demanen diagnòstics abans d'hora o mal posats. I això també acaba sent un problema quan treballes amb criatures. Aleshores, em preocupa més que hi hagi algú ajudant que un diagnòstic concret, perquè a vegades, ostres, el problema justament és que tens una criatura amb un diagnòstic però no tens ajuda per acompanyar-lo. Aleshores, no em sembla el més urgent el diagnòstic, segurament, no?
Sí.
Aleshores, ostres, aquest és un tema. Clar, si tens un fill amb un problema però després no pot anar a un lloc on estigui ben acompanyat, per molta psicoteràpia que fem, si els recursos, no?, i els agents educatius no estan ben preparats per acompanyar-lo, tenim un problema immens, no? I això ens passa molt a consulta. Arribem fins on arribem.
Sí. Per posar un exemple, imagina't que jo sóc una mare que em costa arribar a final de mes, que tinc problemes amb el meu llogater perquè em vol pujar el lloguer i no ho acaba mai de fer, però sempre tinc l'amenaça. Tinc un fill que ara mateix justament li han detectat que té TDAH i no sé molt bé per on tirar. Jo tinc molts recursos i puc gestionar bé, en principi, quan tot va bé, les meves emocions, però arriba un moment que estic desbordada i inclús puc tenir una depressió. Aquí podríem dir que són factors... ambientals.
Hi haurà qui ho porti millor i qui tingui més recursos per afrontar-ho emocionalment i qui menys, qui tendeixi a patar per una banda o per l'altra, però tot això no depèn de nosaltres. I si segueixo uns consells concrets per estar bé, no estaré bé.
I què podem fer llavors per estar bé?
Què podem fer? Mira, l'exemple de les mares és molt interessant perquè cada vegada hi ha un moviment bastant incipient on les mares estan començant a trobar-se i ajudar-se i a fer comunitat. I s'estan començant a crear molts grups de mares, molts contextos on poder compartir qüestions de la maternitat. Aquí s'està fent molt, molt bona feina, trobo. Mm-hmm. I costa poc trobar aquests espais. Jo crec que aquesta qüestió, i que ens anirà salvant en aquests sentits, té a veure amb compartir, amb fer comunitat i amb tots aquests espais que jo crec que serien altament saludables i farien molta feina a nivell amb l'objectiu de prevenir qüestions de salut mental, no?
Mm-hmm.
I aleshores, ostres, és més fàcil, perquè aquesta mare coneix un terapeuta que funciona molt bé, perquè aquesta coneix un grup de teràpia amb honoraris més reduïts que em pot servir, perquè aquesta sap uns recursos que poden treballar molt bé formant els mestres i no sé què, perquè hi ha un cau, un esplai que funciona molt bé amb aquestes criatures i li puc donar un espai de socialització una mica més fàcil, una mica més còmode, perquè no, tota aquesta cosa de la comunitat sovint ens salva i ens salva coses importants.
Jo no ho podem trobar, perquè jo a la xarxa sí que l'he vist bastant, per exemple, en postpart, que hi ha els grups de lactància i en espais d'aquest estil, però quan som més grans, com podem buscar aquesta comunitat?
Jo, les xarxes sempre són complicades, no? Jo segueixo defensant molt la qüestió aquesta del boca a orella i de compartir el que ens passa, no? I de no perdre'ns aquests espais, de poder comentar...
A la sortida de l'escola, per exemple, al parc.
Per què no? A les AFES, al parc, amb els teus amics i amigues que coneixen altra gent, comencem a compartir coses també, no? I a parlar, igual que quan dèiem això de buscar terapeuta, doncs per què no? De buscar solucions pels problemes que tenim, a vegades a nivell més concret, no? Quan veus famílies que es mouen, que llegeixen llibres, que comencen a parlar, perquè llibres, clar, jo critico en part l'autoajuda, però després hi ha altres llibres que parlen de moltes altres coses molt interessants, hi ha molta informació, el tema és trobar la bona informació, no? O pares que busquen recursos per treballar ells, no?, en psicoteràpia per poder treballar el seu rol com a pares, i es pot fer una psicoteràpia breu i fàcil i més econòmica o més sostenible. Hi ha mil recursos, les sortides han de ser creatives i avui, a part de creatiu, afegeixo probablement més comunitàries, no? I funcionar una mica més tots com a tribu, al final és el tipus d'animal que som.
Sí, però clar, ens l'hem de una mica teixir nosaltres, aquesta xarxa.
Ens ho hem de teixir nosaltres i, bueno, i per què no? Lluitar també per aquests espais, no? Cadascú des de la seva banda. Nosaltres, per exemple, pensem molt en la psicoteràpia de grup com una sortida molt, molt útil, molt interessant i de bon nivell per resoldre algunes coses. A la xarxa pública s'estan començant a fer i s'està lluitant molt per aquest tipus de mesures més preventives. A Sant Cugat encara no. A Barcelona hi ha equips que treballen a domicili amb adolescents i salven situacions molt greus, molt bé, amb molt de nivell, molt estudiades. Van sortint iniciatives per moltes bandes.
El tema de la teràpia de grup me l'apunto per parlar-ne en una altra ocasió, perquè segur que té molts beneficis.
I
també
tant, i tant.
Aquí a Sant Cugat ho podem fer ara mateix?
Ho podem fer a molts llocs i a la nostra consulta, sí.
A grup teniu teràpia de grup?
I tant.
Molt bé, doncs gràcies, Lara, en seguirem parlant.
Gràcies, adéu.